Al matí, a Ràdio Sabadell. Des de les 9 del matí fins a 2:15.
I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots.
Al matí, amb Raquel García.
Sou fans de la saga més galàctica de l'univers? Us imagineu asseguts a la butaca veient a la gran pantalla els mítics personatges de Star Wars, com per exemple Luke Skywalker, Leia, Han Solo o R2-D2, mentre sona la memorable partitura de John Williams? Doncs aquesta marxa imperial o el tema principal de la Guerra de les Galàxies sonaran com mai aquest cap de setmana al Palau Sant Jordi. Pèls de punta, llagrimets, pessic a l'estómac i potser nervis a flor de pell, doncs us entenc. Dos dels referents de la nostra cultura popular us esperen impacients i per comprovar com sonarà Star Wars Una Nova Esperança amb la seva banda sonora en directe sortida de les mans al cap i l'ànima dels músics de l'OCB, parlem amb el seu gerent. Òscar Lanoza, bon dia i benvingut.
Molt bon dia, moltes gràcies.
Ara tenim molta curiositat perquè ens expliquis com serà doncs, aquest concert, no? Aquesta projecció d'aquesta pel·lícula mentre l'Orquestra Simfònica doncs, interpreta la banda sonora, perquè suposo que l'experiència no es pot comparar amb veure una pel·lícula doncs, al cinema, com fem habitualment.
Bé, la idea és bastant simple, és assistir a una projecció de la pel·lícula íntegrament, amb la diferència que la banda sonora en aquest cas està interpretada en directe, aquesta banda sonora que està enregistrada, que es va enregistrar en el seu moment per la Simfònica de Londres ja fa més de 30 anys, doncs es pot experimentar en directe amb una orquestra de 88 músics.
Uh-huh. 88 músics, i llavors suposo que els diàlegs dels actors senten per una banda amb els efectes, no? I sense la música, i vosaltres doncs poseu la música en directe.
Efectivament, hi ha els diàlegs originals amb els efectes originals de la pel·lícula i la banda sonora és totalment interpretada en directe.
I llavors, per treure tota aquesta banda sonora enllaunada i fer-la en directe, com han estat els assajos? Perquè suposo que és difícil, no?, quadrar la música amb la imatge, perquè hi haurà molt friki de Star Wars que anirà mirant el detall si funciona o no.
És un procés complex, però està fet de tota manera amb unes tècniques que permeten garantir la sincronització total. No és fàcil perquè, de fet, és una curiositat que poca gent sap, que la partitura d'aquesta, gairebé totes les pel·lícules, no existeix, no està editada com a tal íntegrament. Les pel·lícules es graven molt per parts, per fragments, fins i tot hi ha escenes que al final s'afegeixen o que es retallen i els compositors van escrivint nova música per acompanyar-la. Per tant, és una tasca pràcticament d'arqueologia musical, tot i que només té 30 anys, de posar en ordre tota la partitura, trobar tots els fragments i fer-los sincronitzar tal com es van gravar a la banda sonora original.
Uh-huh. I parlant del director, de l'holandès, que em sembla que és la primera vegada, no?, que es posa la batuta en aquesta pel·lícula.
És la primera vegada en aquesta pel·lícula, perquè aquesta pel·lícula, de fet, tindrem aquí l'oportunitat de gaudir d'aquesta experiència d'orquestra en directe, interpretant la banda sonora amb el visionat de tota la pel·lícula. És bastant primícia, només s'ha fet un parell de cop als Estats Units i ara es comença a fer a Europa, i és el primer cop que fa aquesta pel·lícula. Lars van Thiel és un director holandès que, de fet, està molt especialitzat en aquest tipus de formats, i, de fet, nosaltres ja havíem tingut l'oportunitat de compartir escenari amb ell en les anteriors pel·lícules de Harry Potter, 1 i 2 que van fer, i en la Indiana Jones, totes també del mateix compositor de John Williams.
Per això que ja tenia doncs experiència, no, amb altres concerts amb música de John Williams, però i a més doncs també va enregistrar, no, a la pel·lícula The Artist el 2011, o sigui que déu-n'hi-do l'experiència que té amb el tema de les bandes sonores, això sí. Ajudarà.
Sí, déu-n'hi-do, perquè és un llenguatge lleugerament diferent al que estem acostumats. Aquí, d'alguna manera, mana la imatge, mana la pel·lícula, i per tant, ha de ser algú que sàpiga, diguéssim, arrossegar tota aquesta orquestra per no perdre la sincronia. És un director d'orquestra, però és un llenguatge amb unes certes peculiaritats.
I quines són aquestes peculiaritats?
Doncs, bàsicament, una tècnica que té el director, per d'alguna manera, amb una pantalla especial, té una sèrie de símbols, una sèrie de marques que li ajuden a assegurar que està tota l'estona a temps. Òbviament, conèixer molt i molt i molt bé tant la partitura com la pel·lícula, i a més... potser al contrari del que es busca en altres tipus d'interpretació, que és una recreació original en cada cas, una recreació diferent de l'obra, en aquest cas, per al públic que deies, per al tipus de públic que ens va escoltar, el que espera és una aproximació al màxim, diguéssim, de fidedigna a l'original, no? al que està enregistrat. I per això és una especialització, diguéssim, diferent.
I també m'agradaria que ens parlessis de John Williams, no? Aquest creador de músiques cèlebres. Com són les seves composicions i com és el fet d'interpretar-les?
Bueno, John Williams crec que és un referent per tots nosaltres, amb gairebé 35 anys de pràcticament 40 anys de bandes sonores que han omplert la nostra vida, no? Des de les mítiques Star Wars, Superman, passant d'alguna manera per ET, totes aquestes sagues de Spielberg, no? Que tenen aquesta connexió emocional amb tots nosaltres, fins i tot la lista de Schindler, no? Bandes sonores tan diferents com aquesta a les més recents i que de fet són del gust del públic més infantil com els Harry Potter, no? Que comentàvem abans. Crec que és un llenguatge que ens ha convidat a tots a somiar, no? D'alguna manera ha fet un camí nou, ha creat un nou llenguatge per al món del cinema, i així està reconegut. Moltes de les seves bandes sonores han estat reconegudes com algunes de les millors de la història, i tots tenim una connexió emocional, en molts casos sense saber que és el mateix compositor, amb aquestes bandes sonores i amb aquestes pel·lícules, que amb una altra banda sonora doncs, bueno, serien diferents i segurament haurien tingut un recorregut diferent.
I Òscar, creus que també ha ajudat a que la música clàssica doncs arribi a un altre tipus de públic?
John Williams, en aquest cas, és un gran sinfonista, és un gran instrumentador, diguéssim, estarà a l'alçada de qualsevol compositor clàssic, no? Amplement reconegut, amb aquesta diferència, no? Que al treballar en el món del cinema l'ha fet accessible a molta més gent. És totalment cert, vull dir, la música sinfònica de cinema fa arribar el que és la música sinfònica i el que s'anomena a vegades música clàssica a un públic molt més ample. De fet, hi ha moltíssima gent que si li preguntéssim ara pel carrer si ells escolten música clàssica, música sinfònica habitualment, potser contestarien que no, que molt rarament, i no estarien dient la veritat, perquè realment escoltem música sinfònica cada dia en el 90% de les pel·lícules de cinema que escoltem, i coneixem molta més música de la que pensem, i en aquest sentit és una gran via per aproximar-se al que és la música sinfònica, per al que és aproximar-se a una orquestra sinfònica. En aquest concert d'aquest cap de setmana veurem molt de públic que en bona part serà la primera vegada que seuen davant d'una orquestra sinfònica per escoltar, i que descobriran. Ens va passar amb les pel·lícules de Harry Potter, ens va passar amb Indiana Jones. La gent sabia que anava a escoltar una orquestra, però no s'imaginava que al darrere d'aquesta música hi havia una orquestra d'aquesta magnitud i que d'alguna manera tot aquest so es produeix de manera natural, no són efectes produïts en un estudi.
I clar, i com valoren l'experiència? Perquè aquest cap de setmana ja heu fet aquestes projeccions a Madrid, i aquest cap de setmana serà el Palau Sant Jordi. Com ho valoren?
El públic és, habitualment, que ve, és fan de les pel·lícules, però ve a gaudir d'una experiència diferent, diferent al que és una projecció de cinema i diferent al que és un concert clàssic. El públic és habitual que al trobar-se d'alguna manera en comunió en un gran espai amb tantes altres persones que també són fans de la pel·lícula ho vulgui viure d'alguna manera similar, més a prop al que es viu en un concert de pop, en un concert de rock, no? Vull dir, la gent li ve de gust aplaudir en un moment donat, li ve de gust celebrar quan passa alguna cosa, quan apareix algun personatge a la pel·lícula, i d'alguna manera ja s'anima a que sigui així. No és d'alguna manera l'experiència habitual que va buscar el públic que va a una sala de concerts, no? Que escolta d'alguna manera més en silenci, no? que busca un altre tipus d'experiència. És allò, una part més immersiva, no? Perquè té aquest component d'espectacle en viu, que la pel·lícula per si sola no la té, i té aquest component d'alguna manera de celebració, de comunió, que un concert de música clàssica no sempre té.
De celebració, i clar, el Palau Sant Jordi, que m'imagino per omplir el Palau de Sant Jordi, déu-n'hi-do, suposo que també hi haurà un ambient molt familiar, de gent fins i tot disfressada, no? Perquè normalment la gent que va veure doncs, aquest tipus de projeccions van vestits per l'ocasió.
Sí, en aquest tipus de concerts és fantàstic l'ambient que es crea per tot això, perquè la gent vol viure que dèiem, una experiència més que una activitat que es pot pensar que seria més passiva, no?, per part del públic.
I pel que fa als músics, no es distreuen mirant la pel·lícula, la pantalla?
No es distreuen mirant la peli, però en gaudeixen molt, perquè d'alguna manera la major part que tenim també en són fans. I per ells s'ho prenen com una gran oportunitat tenir l'ocasió d'interpretar aquestes bandes sonores íntegrament. Habitualment a concerts de música de cinema ja fem fragments, fem seleccions d'aquestes músiques, però tenir l'ocasió de tots aquests fragments que realment els hem vist tantes vegades i que els tenim tan integrats és una oportunitat pels músics que habitualment estan acostumats a un altre tipus de repertori més tradicional, més clàssic. És un moment molt especial per als músics i per l'orquestra, i així ho viuen.
I la gent de l'OCB són fans de Star Wars o al final s'han convertit al costat fosc?
Jo crec que en un percentatge molt ampli en són fans. Són fans, i són fans de Star Wars o de Harry Potter, però també són fans sobretot de la música de John Williams, que, com dic, és d'una gran qualitat, però sobretot perquè té aquesta connexió emocional a la qual és difícil resistir-se.
Doncs per a aquells que no es vulguin resistir, us recordem que el concert o la projecció d'aquesta pel·lícula serà dissabte 17 de març a 8:45 del vespre, i també aquest diumenge a les 5 de la tarda. Però això no és tot, perquè a més aquest cap de setmana l'Orquestra Simfònica del Vallès fa doblet i representarà aquest famosíssim bolero a diferents escenaris. Evidentment sentim el bolero de Ravel, de Maurice Ravel, sota la direcció del titular de la companyia, James Ross, que serà interpretat el divendres a l'Auditori Enric Granados de Lleida, el 16 al Teatre La Faràndula de la nostra ciutat i el 17 en el Palau de la Música Catalana a Barcelona, emmarcat dins del cicle Simfònics al Palau. Òscar, quan descanseu vosaltres? A veure, explica'ns això.
Doncs descansem poques vegades, però bueno, volem aprofitar qualsevol oportunitat de compartir música i de el que d'alguna manera és la nostra raó de ser, no? Que és compartir experiències musicals properes, de qualitat, innovadores i que ens aportin a més públic. I això ens porta, en algunes ocasions, doncs, bueno, a una activitat frenètica que hem après a gestionar durant els últims anys i que pensen que és important aquesta presència al territori, aquesta presència en àmbits diferents.
Perquè, evidentment, és un estil radicalment diferent. Explica'ns quants músics hi intervenen per fer doncs, aquest concert i què és el que destacaries.
Aquí tenim una orquestra de més de 70 músics, són obres de gran format, sobretot el propi bolero, no? Que comença amb aquest solo de flauta i amb la caixa tan, tocant aquest piano tan delicat i que acaba amb un grandíssim clímax, no? Amb tota l'orquestra repetint aquesta melodia fins a l'èxtasi. Una orquestra de gran mida amb molts matisos, molt brillant, que és el que busquen compositors com Ravel i la resta de compositors que hi ha en el programa. Música molt efectista i també pensem que molt engrescadora pel públic.
Hem de dir que serà un concert que compta també amb un protagonista d'excepció, no? El jove pianista valencià Enrique Lapaz. Digue'ns per què aquesta col·laboració i què és el que aportarà.
Enrique Lapaz és guanyador del concurs de piano Ricard Viñes de Lleida del 2016. Nosaltres seguim aquesta col·laboració amb el concurs Ricard Viñes des de fa aproximadament 10 anys. De fet, aquest any anirem a la ciutat de Lleida a acompanyar la final de l'any 2018 d'aquest concurs, que està d'alguna manera posant en valor i donant oportunitat a un gran talent espanyol, internacional, i que ens ha semblat una bona fórmula, per una banda, per amplificar d'alguna manera els objectius d'aquest concurs, donant l'oportunitat als pianistes d'incorporar-los a la nostra temporada. Pianistes d'una grandíssima qualitat en un concurs que va agafant més volada i és un dels més importants de l'estat.
Un dels objectius també d'aquest concert és la unió, no?, entre la música de Maurice Ravel i Michel Neyman. Quins seran els punts compartits, les sinergies que destacareu?
És un concert que el seu eix vertebrador, la idea de la que va néixer, era la repetició. La repetició que està present al minimalisme, com la música minimalista de Neyman, també la de John Adams, que és l'altre compositor inclòs al programa, però també la de Steve Reich, que és la diguéssim el quart protagonista d'aquest programa, amb una obra molt especial, amb un component de sorpresa. La repetició és quelcom molt inherent a la música. La música es basa en la repetició, i es basa en la repetició perquè la repetició té quelcom que enganxa, diguéssim, a la psique humana, no? Ens agrada les coses que es repeteixen, ens agraden la repetició de les estacions, ens agraden els patrons, necessitem constància, necessitem rutines, i d'alguna manera la repetició en música funciona, i funciona molt. Anem reconeixent un tema i d'alguna manera ens va enganxant. El bolero de Ravel és una obra que està molt evidentment construïda d'aquesta manera, amb dos melodies que es van repetint constantment amb un mateix ritme ostinato que té algo de tribal, no? Que té algo que ens enganxa, no? Inconscientment, i la resta de compositors també fan servir aquest recurs, no? Aquest recurs minimalista, minimalisme bàsicament és una estructura melòdica, una melodia molt, molt, molt curta que es va repetint i es va repetint. I allò que semblaria molt banal, doncs d'alguna manera funciona, no? I funciona perquè crea una connexió que probablement es capi a lo racional, no? Que seria, doncs, bueno, no repetim tant i fem més coses, no? Doncs, i aquesta connexió irracional emocional, que no sabem ben bé d'on ve, però que ens enganxa, i a través de la qual s'han creat algunes obres mestres com és el Bolero de Ravel.
De fet, pel que dius, sembla que el minimalisme tenia alguna cosa de rebel, no? Que anava una mica contra els corrents musicals que es volien imposar, no? O que volien imposar les institucions de l'època.
És una obra molt especial, fins i tot per Ravel. No, bueno, se n'ha parlat molt de si ell mateix el poc apreci que tenia per aquesta obra, tot i l'èxit, tot serà ara, paradoxalment, l'obra més coneguda de l'autor, no? Però, una altra banda, era un gran mestre pel que fa a l'ús de la instrumentació, dels colors sonors, també de l'harmonia. Té aquesta connexió amb l'impressionisme, amb el que seria l'impressionisme pictòric, portat a la música, no? És una mica hereu també del que havia intentat Debussy, no? Que és buscar aquesta part efectista, no? Aquesta part no tan conceptual de la música més germànica, sinó el mateix que busca l'impressionisme, és aquesta impressió, descrivir-la amb paletes de colors, amb paletes d'harmonies molt, molt innovadores. I això ho fa en aquesta obra i també en el concert de piano que interpretem a la primera part. En aquest sentit, sí que se'n podia parlar que era un pare del minimalisme, tot i que no aplicava aquest concepte de repetició a totes les seves obres.
Uh-huh. I, de fet, en aquest concert podríem seguir parlant de cinema, no? Perquè també hi ha d'aparèixer, doncs, aquesta peça de la pel·lícula, el piano. Què destacaries?
Ens agrada sempre tenir aquest, com parlàvem abans, no? d'apel·lar a un públic més ampli, fent aquesta connexió a través de manifestacions que potser són més majoritàries, no? Com és el món del cinema. Michael Nyman és un compositor que d'alguna manera ell va fer famosa aquesta pel·lícula, no? per aquesta banda sonora, i d'alguna manera ell també va arribar a ser molt més conegut gràcies a aquesta pel·lícula. És un compositor eminentment minimalista, basa molt en la repetició, afegint diferents estructures, afegint diferents matisos, i és allò de buscar d'alguna manera l'emoció en lo petit, no? Anar al mínim, anar a lo que ara diríem una mica més cent, no? Que és, bueno, tornar una mica als orígens, no?
Uh-huh. I per tornar, doncs, a aquests orígens, explica'ns com serà el concert, en el sentit de quants músics hi participaran, i també, doncs, si hi hauran diferències o si serà el mateix concert als diferents escenaris que hi han emmarcats dins d'aquest cicle simfònics del Palau.
Aquest concert el fem, com deies abans, a Lleida, a l'Auditori de Granados. El fem aquí a Sabadell, a la Faràndula, dins de la nostra temporada, i al Palau de la Música, també dins del cicle de Simfonics al Palau. És el mateix concert a les tres ciutats. Comença amb una primera part amb el piano solista, interpretar el concert de Maurice Ravel, que és un dels concerts clàssics, a més, en els concursos de piano, per la seva dificultat. Un concert molt brillant, un concert molt, molt brillant. Continua amb la suite del piano de Nyman, també amb el mateix Enrique Lapaz, i la segona part ja se'n va aquest component eminentment simfònic, eminentment de repetició i de música molt brillant, molt efectista, amb una orquestra bastant gran, més de 70 músics, interpretant, per una banda, l'obra de Steve Reich, el Clapping Music, que és una obra poc interpretada als escenaris i té un component de sorpresa que estic segur que agradarà molt i molt i molt al públic. L'obra de John Adams, de Charming Dances, que penso que també serà una troballa. És una obra fantàstica d'un grandíssim compositor nord-americà, i el Bolero de Ravel, que és la peça cèlebre del concert.
I quin públic espereu en aquest sentit?
Animaríem a tots tipus de públic, al públic que li agrada també la música de cinema, però públic sobretot disposat a està obert a experiències noves. Vull dir, el que s'interpreta, de fet, no és música, el que s'entén com a música contemporània, que és potser el que més espanta a alguns públics, sinó música, alguna música del segle XX, però molt propera, un llenguatge molt accessible, un llenguatge que d'alguna manera per qui passi pel concert segurament sortirà amb una impressió, amb una valoració molt per sobre de les expectatives que tenia, sobretot de les obres que no coneixen, eh? Òbviament el Bolero de Ravel el coneix tothom i esperem que també amb aquesta obra puguem aconseguir que aquest públic gaudeixi de les altres peces que no són tan conegudes, però que estem segurs que crea una impressió fantàstica. És el que busquem sempre als nostres concerts, d'alguna manera intentar oferir al públic els grans clàssics però intentar acompanyar-los també de peces que no són tan conegudes però que sabem que els agradarà, vull dir, intentar fer de prescriptors d'aquest repertori que serà una troballa per tothom.
Doncs Òscar Lanuza, gerent de l'Orquestra Simfònica del Vallès, gràcies per fer-nos de prescriptor i que la força us acompanyi per aquest cap de setmana amb aquestes dues propostes tan singulars, tan diferents, que segurament doncs, captivaran públics molt diversos i que doncs, faran gaudir a cadascú d'ells en les seves butaques. Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies, com sempre, a vosaltres.
I a vosaltres us recordem que el concert aquí a la nostra ciutat doncs, serà el divendres al Teatre La Faràndula a 8:45 del vespre i que els preus varien des dels 14 fins als 26 euros. Que vagi molt bé, bona setmana.
Moltes gràcies.